Notícies Vespre. Karen Madrid.
Clara aposta pel grau d'infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'oferta formativa que acollirà l'art tèxtil tindrà el curs que ve 140 places, el doble del previst inicialment. El grau sabadellenc permetrà connectar els estudiants d'infermeria amb els professionals del taulí, un fet que ha destacat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Per un sistema universitari connectat amb la salut i també clarament compromès amb la salut. Nosaltres necessitem, avui en dia, necessitem professionals de la salut. Això ho diem i veig a la senyora Escarp que somriu, perquè això ho parlem constantment en el Parlament, no? I necessitem professionals d'infermeria, necessitem professionals de medicina, i per això avui és un dia d'agraïment i un dia també, ho dic clarament, de felicitat.
Les 140 places de la UAB formen part de les prop de 600 noves creades al conjunt de Catalunya, un increment que es dona després que l'any passat la demanda dupliqués l'oferta. El sospitós d'haver escrit als anònims Elena Jubany abans del seu assassinat, Xavi Jiménez, declararà demà al matí als jutjats de Sabadell. Jiménez, que coneixia Jubany de la UES, ha estat inclòs com a investigat en la causa recentment. Amb tot per ell, els fets no prescriuran fins al 2041. I en esports, l'Andorra no facilitarà a l'afició del Centre d'Esports Sabadell més de 296 entrades per al partit d'aquest diumenge. Això significa que 195 arlequinats que volien una entrada per aquest enfrontament s'han quedat sense. Només tenen l'opció de comprar-la al mateix Estadi Nacional fins demà a la tarda. Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Els serveis. Ara mateix només trobem un punt conflictiu a la xarxa viària més propera a Sabadell. És a l'AP7, al seu pas per Sant Cugat, on trobem 2 quilòmetres de retencions en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, situació més complicada, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i aturades a la ronda de dalt entre Sarrià i la Vall d'Hebron també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que han baixat arran d'aquesta pluja que avui ha estat, sens dubte, la protagonista. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores encara mantindrem aquesta certa inestabilitat cap al sector central del litoral i del prelitoral amb la presència d'alguns ruixats, però la tendència és que vagi minvant durant les properes hores i fins i tot també cap a l'interior tindrem més clarianes i aquí amb un ambient més suau que el que vam tenir ahir. De cara a demà ens espera una jornada ben diferent a la d'avui i també a la d'ahir, i és que ha de dominar més el sol en molts indrets del país, sobretot durant el matí, tot i que ens despertarem amb alguns núvols baixos i amb alguns bancs de boira que tendiran a trencar-se ràpidament. Per tant, demà també s'espera un ambient més suau durant les hores centrals del dia. En canvi, de cara a la tarda sí que ja arribaran alguns núvols alts, alguns de mitjans, que tendiran a deixar el cel entre poc i mig ennuvolat i fins i tot s'escaparà algun ruixat cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu Occidental. Ja estarem a l'espera de nous canvis per dissabte, diada de Sant Jordi, quan s'espera que arribin alguns ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El grau d'infermeria de la UAB, que ha d'acollir l'art tèxtil, oferirà 140 places al seu primer any, pràcticament el doble de l'anunciat pel conseller de Salut, Josep Maria Argimon, el mes de febrer passat. Així s'ha confirmat avui en un acte a la Universitat de Barcelona. Les places del nou grau formen part de les prop de 600 que s'augmenten al conjunt de Catalunya, sumant-se a les més de 2.100 de l'any passat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els departaments de Salut i Universitats han unit esforços per ampliar aquestes places després que l'any passat es registrés el doble de demanda que d'oferta. La presidenta de les deganes d'infermeria, Montserrat Comella, confia en la utilitat d'aquestes places.
Esperem que aquests ajudin a pal·liar les necessitats actuals i de relleu d'infermeres i també que ajudin a pal·liar el dèficit estructural que tenim en relació a altres països de la OCDE.
La consellera d'Universitats i Recerca, Gemma Geis, per la seva banda, assegura que l'aposta no només és per crear més places i per oferir-ne més de públiques que privades. També es vol garantir la qualitat de tot l'aprenentatge, incloent les pràctiques.
No estem centrats en aquest increment de places. No se centra només en el primer dia, en el primer curs. la nostra garantia per vetllar també els drets dels estudiants i per vetllar per aquesta garantia de qualitat del sistema universitari és pensar des del primer dia que fa la primera classe a quan fa les pràctiques. I a vegades també no s'entén que en parlem de qualitat de les pràctiques, vol dir que les qualitats de la pràctica no ha de ser les pràctiques de posar la vacuna de la Covid, sinó que és un ampli ventall de pràctiques que hem de garantir als estudiants. Per tant, és un augment necessari no suficient.
Aquest, de fet, és el valor afegit que es vol aportar des del Taulip. En tot cas, el curs que ve serà el primer cop que les places públiques pel grau d'infermeria superaran les privades a Catalunya.
Encara relacionat amb l'escola d'infermeria, l'Entesa per Sabadell ha fet la seva pròpia proposta sobre on s'hauria d'ubicar. La formació descarta l'art tèxtil i aposta per la nau Bosser, adaptant-la amb la construcció d'un nou edifici i un aparcament soterrani de dues plantes.
A més de comptar amb 4.000 metres quadrats per la docència, també s'acompanya d'una pacificació de l'entorn, tot plegat descartant l'art tèxtil per raons com les que ha exposat l'exregidor Isidre Soler.
Ubicar a dintre les naus de l'art tèxtil una escola, la que sigui, és pràcticament inviable, perquè el pla de protecció del patrimoni de l'Ajuntament el que fa és que impedeix que a dintre s'alteri qualsevol, es faci qualsevol actuació que alteri el que és l'estructura de les naus. Pràcticament no hi deixa fer gran cosa, perquè el valor que té les naus de l'art tèxtil és precisament la seva estructura.
D'altra banda, des de l'Entesa demanen que s'obri un debat ciutadà per decidir el futur de l'art tèxtil. La formació però proposa que es destini a usos culturals.
La Fundació Impulsa ha becat aquest curs una vintena de joves sabadellencs en situació de vulnerabilitat. L'entitat els paga els estudis, els lliura un ordinador portàtil i posa a la seva disposició un mentor que els acompanya durant tot el curs. Per al curs que ve, l'entitat ja ha rebut una quarantena de sol·licituds noves per optar una de les ajudes per accedir a cursos d'FP. Núria García, bona tarda.
La directora de la Fundació, Alejandra Manau, assenyala que l'objectiu és oferir oportunitats de futur a joves d'entre 16 o 20 anys que, per les seves circumstàncies personals, no podrien accedir a aquest tipus de formació. A canvi, se'ls demana un elevat grau de compromís i motivació i 25 hores de voluntariat social, tal com ha assenyalat Manau en una entrevista al Cafè.
Una part important que també li demanem al jove és que cada any realitzi 25 hores de voluntariat a una entitat social del territori. Nosaltres Impulsa ajuda en el jove i el jove també pot ajudar en el seu territori. Li demanem aquestes 25 hores i per tant, la tècnica de referència de cada jove a la Fundació també supervisa doncs, que el jove trobi un lloc on fer aquestes hores de voluntariat.
La Fundació Impulsa també fa una crida per incorporar una vintena de mentors a Sabadell de cara al setembre.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Pimec demana al govern un sistema homogeni per fixar l'ús de la mascareta en entorns de treball, una posició compartida també pel CIESC. Els sindicats, en canvi, valoren positivament les instruccions del govern central per les mascaretes.
Pimec demana una reunió amb la Generalitat i amb els agents socials per tal d'establir els criteris pertinents. Els petits empresaris se senten oblidats. Així ho ha assegurat aquesta emissora Josep Maria Catalán, president de Pimec Vallès Occidental.
A última hora se'n recorden de Santa Bàrbara quan trona, no? Se'n recorden que n'hi ha... ni un teixit productiu, que en aquest moment és molt important que estigués millor definit les normes que tenim que seguir en aquest tipus de pandèmia o en aquest tipus de veure si realment aquesta pandèmia s'ha acabat o és una mesura provisional o quan durarà el fet de treure-la o tornar-la a posar, no?
Catalán creu que les empreses es troben en una situació injusta perquè s'està traslladant a la categoria de risc laboral una qüestió que considera que és de salut pública. Lamenta també que Salut no ha actualitzat la resolució del departament, ja que encara segueix vigent la versió del març. Una postura similar, tot i que menys vehement, és la que manté Alicia Bosch, presidenta del CIESC.
Es nota faltar una mica més de concreció i més quan no es deixa un cert marge de mobilitat, no? O de disponibilitat. Però confiem que els nostres serveis de prevenció ens donaran un cop de mà. Això sí, que ells tinguin també la certesa i la seguretat que tenen i disposen de totes les dades, d'acord? Per poder-nos, per no crear espais d'inseguretat.
Precisament el paper dels serveis de prevenció és el que els sindicats valoren positivament de les instruccions del govern central per a les mascaretes. Ivan Ramos, secretari general de Comissions Obreres al Vallès i a la Catalunya Central, creu que ja està bé que siguin els responsables de riscos laborals de les empreses qui determinin les ubicacions particulars on cal mantenir la mascareta.
És evident que la norma general no pot contemplar el caràcter específic de cada un dels llocs de treball que poden tenir totes les empreses. Pues un exemple, no? Pues en una empresa de producció de qualsevol ram, pues no és el mateix la persona que està en una cadena de muntatge o en un lloc productiu que la persona que ha d'atendre visites o clients.
Ramos reconeix que els primers dies hi està havent més incertesa i que la comunicació sobre el fet que la responsabilitat de la decisió recau en la prevenció es podria haver fet abans de l'entrada en vigor.
Les sancions imposades a Rússia per l'esclat de la guerra amb Ucraïna estan afectant, en major o menor mesura, totes les empreses de Sabadell i de la comarca que tenien relació amb aquest país. Segons la Cambra de Comerç, hi estan implicats tots els productes, a excepció del petroli i del gas.
El president de la Comissió d'Internacionalització de la Cambra, Ramon Gavarró, assegura que hi ha hagut un increment de preus i de la incertesa de cara al futur. A més, també hi ha problemes logístics, com ha expressat el Cafè de la Ràdio.
Hi ha una dificultat, sobretot logística, de transport, de rebre, de que el material pugui arribar fins aquí. Llavors hi ha una dificultat també en alguns casos de poder realitzar el pagament, perquè hi ha una altra restricció de pagaments a nivell internacional del SWIFT i de pagaments amb dòlars.
Tot i això, Gavarró admet que en els últims mesos s'havien reduït considerablement els contractes amb Rússia per part d'empreses sabadellenques perquè ja hi havia altres sancions i incertesa.
I no deixem de parlar de la guerra entre Rússia i Ucraïna, perquè així sona fugir.
Тебе нравится чечевица, которую приготовила Ева?
Te trobem molt a faltar. Pensem molt en tu.
Es tracta del nou treball del sabadellenc Fèlix Colomer, que ha seguit a 6 germans ucraïnesos que marxen del seu poble natal 10 dies després de l'atac de les tropes russes. Gràcies a una ONG vallesana han pogut arribar a Catalunya sent infants, on s'estaran en famílies d'acollida com a mínim tot l'estiu.
Es tracta de l'entitat agarenca Tanu, que compta amb més de 20 anys d'experiència en l'organització de vacances per a infants ucraïnesos. De fet, va ser arran d'aquesta iniciativa que Colomer es va interessar per la història i, sense pensar-s'ho ni un moment, va volar cap a la frontera de Polònia. Allà Càmera Mà va començar a gravar imatges per elaborar aquest reportatge, com ha explicat ell mateix al programa Al Matí.
Gravo sobre la marxa i mentre estic viatjant vaig pensant, mentre miro si la càmera ho té tot, si agafa les bateries que toca, ja estic a l'aeroport i tal, jo sol, evidentment, quina serà la història, amb què la vull enfocar, i decideixo que la història l'enfocaré amb la història d'aquests 6 germans, que un d'ells és el Sasha, que el conec molt, perquè el meu primer documental que vaig fer el 2014 és sobre la seva vida.
De fet, TV3 emetrà dimarts aquest Fugir abans de Sasha, que Colomer va fer el 2015 al poble de Nicòpol.
Notícies vespre.
Demà divendres al matí ha de declarar pel cas Jubany Xavi Jiménez, que va ser inclòs com a investigat en la causa poques hores abans de la seva prescripció. Jiménez coneixia Elena Jubany de la Unió Excursionista de Sabadell.
La policia científica ha conclòs que és autor de part dels anònims que va rebre la víctima unes setmanes abans de l'assassinat ara fa 20 anys. El president de la UES, Josep Maria Mañosa, assegura que Jiménez s'ha desvinculat ara de l'entitat.
El Xavi Jiménez va sortir una mica tot aquest tema en una reunió de seccions amb la Junta. Els membres que hi havia a la reunió van dir, home, que per tot el que estava passant, doncs, que es podia entendre, hi havia molta gent, doncs, que entenia que el que estava passant, i ell amb la implicació que té amb la UES, que és vocal d'entitat, que ve a les sortides de la secció Natura encara, és un membre actiu, doncs se li va dir, doncs, que això podia perjudicar el bon nom de la UES, i ell, doncs, molt correctament, ens va fer un escrit a la Junta, ens va dir, doncs, que ell feia un pas al costat.
D'aquesta manera deixa d'estar implicat directament amb la secció Natura i també amb les sortides que s'hi realitzen. Mañosa se solidaritza amb la família i demana que qui tingui informació la doni. També lamenta que ningú s'ha acostat a la UES a preguntar pels fets i manté que cal preservar la presumpció d'innocència. La família Jubany, de la seva banda, informa que per a Xavi Jiménez els fets no prescriuran fins al 2041.
L'habitatge és un problema estructural i crític a Sabadell i la resposta pública és insuficient. Aquesta és una de les conclusions del primer debat de ciutat organitzat pel Sabadell Cercle d'Entitats, centrat en l'habitatge social, que s'està celebrant aquesta tarda a l'auditori de l'antiga escola industrial del carrer d'en Font. Anem fins allà on tenim el nostre company Aleix Graell. Aleix, què s'hi ha dit? Bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs la conversa ha estat una radiografia ben crua de l'estat de l'habitatge a la ciutat. Primer, Enric Canet, director del Casal d'Infants del Raval, ha criticat que les polítiques socials no s'han destinat mai als pobres. Per Antoni Sorolla, director general de Soge Viso i amb anys d'experiència a l'administració, la crítica anava cap a la legislació, que és molt feixuga. Ha demanat limitar l'acció dels grans tenidors i ha tancat la seva intervenció assegurant que el dret a l'habitatge és un principi inspirador, però no un dret. Per últim, ha intervingut Maria Bonet, geògrafa i redactora del Pla de l'Habitatge de Sabadell 2019, que ha fet també una crítica dura a l'actual situació. Només per posar un exemple, el 48% dels sabadellencs que vulguin optar a un habitatge els propers 5 anys no ho podran fer sense ajuda. Ara és el torn de preguntes del públic, que precisament compta amb els exalcaldes Sarracani Sánchez i l'actual regidor d'habitatge, Eloi Cortés.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Més de 500 recursos lingüístics relacionats amb l'àmbit jurídic estan disponibles al portal compendium.cat, que s'està presentant aquesta tarda al Col·legi d'Advocats de Sabadell. La Comissió de Llengua Catalana de l'entitat l'ha volgut donar a conèixer per promoure l'ús i la qualitat del català a la justícia.
Està adreçat a tots els usuaris de llenguatge jurídic i pot resultar útil també per redactar estatuts o reglaments, per exemple. El nom prové d'una obra jurídica medieval. S'hi poden trobar diccionaris jurídics, apunts sobre terminologia jurídica, manuals d'estil o criteris gramaticals, entre d'altres. També formularis jurídics en català. El portal, que serà en línia i d'accés gratuït, permetrà a l'advocacia catalana tenir accés fàcil a més recursos, guanyar agilitat en la redacció jurídica i incrementar la qualitat dels seus escrits. Hi han assistit la consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Siurop, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que ha destacat el compromís del col·legi amb la llengua.
Dintre d'aquests elements de ser proper i d'estar molt vinculat a la ciutat, doncs tenen també un clar compromís amb la llengua, no? I per tant, intenten donar el màxim de serveis i el millor de serveis i també, doncs, evidentment, amb la gent que ho vol fer en català, no? I per tant, em sembla que és una bona idea. En un moment que el debat de la llengua sabeu que és un debat molt polititzat, que des d'aquí deixeu-m'ho dir, que crec que hi hauríem de treure política, molta política en aquest debat, em penso que és un tema de molta normalitat, no? Escolta, doncs, si un ciutadà també vol accedir als serveis de justícia en català, doncs que òbviament també ho pugui fer i que siguin serveis sobretot útils, propers, pròxims, que la gent se'n senti seus, no?
Al mateix acte s'estan lliurant els premis del tercer concurs de microrelats de l'ICA-CBD i també es presenta el llibre de microrelats, que es tracta d'un recull d'obres participants en les tres edicions celebrades del concurs.
La plataforma pública i en català neix amb l'objectiu de mantenir el català com a llengua vehicular i demanar la retirada de la reforma lingüística del 25% de classes en castellà. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. Pública i en català considera que, amb aquesta mesura, el català es troba en una situació de desigualtat respecte al castellà per ser una llengua minoritària. Yolanda Segura, portaveu de la plataforma, ha explicat el que fa per què estan en contra d'aquesta reforma.
Va en la línia contrària, va en la línia de deixar decidir als centres educatius quina ha de ser la llengua vehicular en els centres. A sobre la possibilitat, doncs, que sigui el castellà. I potser ara, amb aquests governs, no es donaria aquesta possibilitat, però aquí diu que en un futur s'imposi que sigui el castellà, sigui vehicular, i per tant ja sigui una via d'entrada regulada fins i tot per llei. El que no volem és que es blindi la possibilitat de que el castellà pugui ser llengua vehicular, que es blindi en cas contrari que sigui el català la llengua vehicular.
A més, també ha comentat per què no han proposat entrar sindicats com la UGT i Comissions Obreres.
Comissions UGT cobreixen doncs, el sector privat, i per nosaltres, doncs ara, aquesta plataforma és, com el nom diu, pública i en català. Llavors, som nosaltres, que som els sindicats que només representem l'escola pública.
El que volen combatre és que el castellà sigui la llengua vehicular a Catalunya en el futur, perquè els preocupa que els joves deixin d'aprendre el català.
Ràdio Sabadell. Notícies.
En cultura, Joventuts Musicals vol trencar amb la mirada patriarcal sobre l'art amb un concert dedicat a les dones compositores.
Ai, Rubén, si tu superes, ai, Rubén,
el recital de demà a les 8 del vespre al Teatre Principal se centrarà en les dones del segle XIX, coetànies de grans noms masculins, però sense el mateix reconeixement.
Per Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals, aquesta és una oportunitat immillorable per conèixer el treball, entre d'altres, de Clara Schumann, Fanny Mendelssohn o Pauline Viardot. Són declaracions al matí.
Em penso que tots en som una mica culpables de que les dones no tinguin més presència en el cicle, siguin de cambra o en el món de la música. I aquesta ha sigut una de les oportunitats d'or, per dir-ho d'alguna manera.
Sobre l'escenari, la mezzosoprano Mireia Pintó i el piano de Vladislav Brondbetsky estaran acompanyats de l'actriu Sílvia Bell, pel qual recuperarà la veu de Joana Kinkel. El concert el completen algunes àrees i peces de papers femenins com Carmen de Bizet o Safo de l'òpera homònima de Gounod.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Sergio Dalma, Maika García, Manuel Cervantes, Òscar Salguero o Montse Barberi?
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any. Fins al 3 de maig, primera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'estat espanyol troba un cas de salmonella relacionat amb els ous Kinder i n'hi ha dos més de probables.
El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties xifra en 187 els casos detectats fins ara del brot de salmonella que afecta diversos països europeus. El Regne Unit és el país amb més casos confirmats fins ara, amb 73.
I Pere Aragonès considera que calen actuacions per part del govern espanyol per aclarir l'espionatge a 65 polítics catalans.
El president de la Generalitat ha demanat celeritat en l'assumpció de responsabilitats a Pedro Sánchez perquè actualment el nivell de confiança és zero. També ha reclamat la constitució d'una comissió d'investigació per poder investigar sobre els fets.
Esports.
...296 i cap més. Aquest és el nombre d'entrades que l'Andorra ha facilitat al Sabadell i ja s'ha confirmat que no se'n cediran més. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Per tant, el centre d'esports no podrà atendre l'excedent de 195 peticions.
S'ha generat un malestar entre els seguidors del centre d'esports que, com a alternativa, només poden comprar entrades a les taquilles del mateix Estadi Nacional, que estaran obertes fins demà a les 5 de la tarda, però no en el dia del partit. Ivan Gil, jugador dels andorrans, s'ha referit a tot plegat.
Nosotros también tenemos que hacer ese llamamiento a nuestra afición que tanto nos ha dado durante toda la temporada y yo creo que vamos a tener muy buena afición aquí como cada fin de se está viendo.
De cara al partit, avui s'ha conegut l'àrbitre, el canari de 34 anys, Alexandre Alemán Pérez. Té 7 precedents amb el Sabadell, una victòria, 4 empats i 2 derrotes, i cap amb l'Andorra. Mentrestant, avui la plantilla arlequinada s'ha entrenat finalment a Sant Oleguer i no a la nova Creu Alta com estava inicialment previst a causa de la pluja.
El filial del centre d'esports, que ja s'ha assegurat l'ascens, descansa aquest cap de setmana, volíem dir, però sí que juguen la resta d'equips de la ciutat de segona catalana. El grup 5, la Sabadellenca, visita dissabte a 8:15 del vespre al filial del Vilassar de Mar, amb cada cop més urgències per sortir del perill.
Els Taronja han de retallar 7 punts per optar a la salvació i els toca enfrontar-se amb el 6è classificat. El tècnic José Antonio Moreno no perd l'esperança.
Fútbol es, son circunstancias, son momentos, son acciones y bueno, los partidos no siempre gana el mejor, el que tiene mejor plantilla o el que está mejor clasificado. Hay un cómputo de muchas cosas y nosotros intentaremos encontrar sus puntos débiles y darnos puntos para casa si nos hace falta.
El grup 4, en canvi, situació més tranquil·la per al Can Rull, Rómulo Tronchoni i Tibidabo Torreromeu, instal·lats a la zona mitjana de la classificació, tot i que tampoc es poden confiar.
Els de la zona oest reben a casa el Castellà, mentre que els blanquivermells juguen el complicat camp del Gironella. Així ho analitzen els dos tècnics respectius, José García Numosqui i Toni Sallés.
No estamos en nuestro mejor momento, la verdad. Pero bueno, de momento en casa estamos siendo bastante sólidos, creo que estamos sacando puntos en casa sobre todo y recuperamos al 100% la plantilla.
Pero un partido complicado y difícil. Bueno, solamente hay que mirar la clasificación. Gironella está en la tercera posición, está arriba y es un equipo muy competitivo. Yo sé que va a ser un campo complicado, pero bueno, como siempre lo estamos preparando para intentar ganarlo.
Dissabte a 4:45 arrencarà el Gironella Tibidabo i l'endemà a 1:15 ho farà el Can Rull Castellà.
La Unió Ciclista Sabadell organitza aquest cap de setmana el 51è Trofeu Joan Escolà i el 92è Campionat de Sabadell. Les cures, que se celebraran dissabte i diumenge respectivament, sortiran i acabaran a Cal Balsac.
La primera de les proves, el Trofeu Joan Escolà, tindrà un total de 106 quilòmetres i començarà dissabte a 3:45 de la tarda. El Campionat de Sabadell, la cursa més antiga de Catalunya, es disputarà diumenge a partir de les 9 del matí i consta de 144 quilòmetres. Miquel Borràs, president de la Unió Ciclista Sabadell, parla sobre la participació que s'espera.
Tenim la inscripció sobre els 180 corredors a cada cursa. Els altres anys eren 200 i hi havia, podríem dir-ne així en termes casolans, que hi havia bufetades per poder sortir. Aquest any no.
En aquest any del centenari de l'entitat, la Unió Ciclista Sabadell continua organitzant dues proves en les quals l'any passat va destacar el ciclista sabadellenc Raül Rota, que va guanyar el Trofeu Joan Escolà.
Més notícies en ciclisme. David de la Cruz s'ha ficat a l'escapada inicial a l'etapa d'avui del Tour dels Alps, però el grup ha estat neutralitzat aviat pel pilot.
Com a mínim, el triomf s'ha vendut al seu company d'equip Miguel Ángel López en el final a Cals amb Grossglockner. El ciclista sabadellenc, per la seva part, s'ha deixat anar i ha entrat a 9 minuts i 38 segons i a la general ocupa el lloc 67, amb més de mitja hora perduda amb el mallot verd Pello Bilbao. Demà es tanca la cursa amb l'etapa a Liens de 114 quilòmetres en una jornada trencacames que inclourà un port de primera categoria i un de segona.
En natació, dos nedadors del Club Natació Sabadell estan confirmats per participar amb la selecció espanyola als Mundials de Budapest.
Són Carles Coll i Sergio De Celis, que formen part de l'equip del relleu 4% estils. La cita a Hongria tindrà lloc el mes de juny. Més tard, a l'agost, se celebrarà l'Europeu de Roma amb ells dos i Diego Mira com a únics representants del Natació Sabadell.
No sortim de l'aigua. Emma García ha pogut participar finalment a la quarta prova de les sèries mundials de natació artística d'Austràlia.
Tot i la infecció que va patir la setmana passada amb el justificant mèdic i un dia fora de termini, la nedadora artística sabadellenca va gravar ahir al CAR de Sant Cugat les dues rutines juntament amb la seva parella a l'aigua Pau Ribas. La competició és virtual i els resultats es coneixeran el cap de setmana del 7 i el 8 de maig.
I en squash, Iker Pajares no jugarà l'europeu per equips previst per la setmana que ve. Així ho ha anunciat a Instagram el jugador sabadellenc, que és el millor squashista nacional al rànquing mundial, ocupant el lloc 18. I acabem repassant tota l'actualitat del futbol sala, perquè la segona B masculina, Escola Pia i Natació Sabadell, arriben a l'antepenúltima jornada de Lliga amb la permanència pendent de certificar.
Els escolapis ho tenen tot de cara, ja que reben dissabte a les 6 al Yefaki, qui té peu i mitja tercera, i els de Pedro Donoso tenen un coixí de 8 punts amb el perill. A més, com recorda el jugador Oriol Comadran, l'equip recupera efectius.
És un partit molt important per nosaltres. Recuperem tant el Pelu, que venia a la gent, com el Deni, que venia de sanció del derbi, i a partir d'aquí doncs plantejar el partit com això, com no una final, però sí com un partit vital.
I per la seva part, el club també té un bon marge amb el descens, 6 punts, però li toca visitar diumenge a les 6 el líder Mataró. El capità Arnau Amella confia en les opcions de l'equip.
No serà gent fàcil. El que passa és que a les altures que estem, doncs no podem tirar cap partit, i a Mataró no esperem menys.
El ja descendit Amics del Pou, de la seva banda, rebrà diumenge a 1:45 al Pavelló del Nord, al Manresa.
I un graó per sota, tercera, el grup Zarraona podria perdre la categoria de forma matemàtica aquest mateix cap de setmana.
Dissabte a 6:15 els zarraonistes obren la jornada del grup 1 a la pista del Jesús Maria, i una derrota combinada amb altres resultats podria certificar el seu descens.
Qui espera poder obtenir la permanència és el futbol sala Sabadell Femení a segona, però les de Xavi Muñoz afronten un tram final de Lliga que fa pujada.
De fet, dissabte a les 6 reben a Cal Balsac el segon classificat, Alcaldes. Txell la capitana Arlequinada aposta per no fixar-se en el que facin els rivals directes.
Hem d'intentar treure els majors punts possibles dels nostres partits, i llavors, pues, amb el calendari que tinguin els rivals, pues, al cap i a la fi, quan acaba la temporada, tots hem de jugar contra tots, i llavors pues, es salvarà qui hagi puntuat més, i ja està.
El conjunt creualtenc és a 3 punts més la baraix perduta, amb l'equip que marca la permanència al Ripollet.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 21 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau. We'll be right back.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.